Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El govern avança al matí de Catalunya Ràdio que adaptarà els protocols que ja s'apliquen als ferrocarrils de la Generalitat al servei de Rodalies perquè quan hi hagi avisos vermells per mal temps els trens s'aturin. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Protocolaritzar les actuacions en cada moment i com actuar. Això en aquests moments està operant ja de fa molts anys a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
Tot i això, Paneque ha reconegut que el dia que es va accidentar el tren a Gelida no hi havia aquesta alerta per mal temps. Els sindicats defensen que el nou protocol també hauria d'incloure que els trens reduïssin la velocitat quan fa vent i revisions per verificar l'estat de les infraestructures abans que el servei torni a funcionar. Fins ara, en casos com aquests, Renfe ha treballat sempre en coordinació amb Protecció Civil. En aquesta mateixa entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Paneque també ha assegurat que ahir el govern va ser el primer sorprès que la majoria de maquinistes no es presentessin als trens per treballar. Garanteix que tenien el compromís de Renfe que el servei podria tornar a funcionar i reitera que han obert un expedient informatiu a l'operadora per exigir-li responsabilitats. Si acabessin sancions, recaurien sobre Renfe. I sobre això, la gran notícia, Àngels López.
Els trens de Rodalies tornen a circular, encara que amb algunes incidències i menys passatgers del que és habitual, després de dos dies d'aturada als usuaris. No s'han acabat de refiar de la represa del servei, que funciona amb retards i limitacions. Estació de Sants de Barcelona, Joan Garcia.
L'R2, Nord i Sud, l'R3, l'R8 i l'R4 entre Martorell i Terrassa ja tenen l'oferta habitual. L'R1 encara en via única entre Montgat i Badalona i a l'R4 un tren per hora i sentit entre Terrassa i Manresa i el transport alternatiu entre Sant Vicenç i Martorell arran de l'accident de Gelida. Això sí, com dèieu, els trens van molt buits, molts usuaris se'n refien més dels mitjans alternatius reforçats amb 61 autobusos i els que han optat pel tren abans s'han encomanat i es assegurat que avui funcionessin.
La Nova i la Joltru, normalment no l'agafo, vaig perquè és l'única cita que em donaven a l'oficina de l'atur i estava resant perquè avui funcionessin els trens. I estava escoltant la ràdio aquest matí i també estava veient a la web i em sortia que no hi havia cap incidència a priori.
El govern recorda que avui és l'últim dia que recomana el teletreball amb el pretext de la situació ferroviària. Joan Garcia, José Antonio Muñoz, d'Estació de Sants.
Mentrestant, l'AP7 continuarà tallada en sentit sud des de Martorell com a mínim fins demà. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que demà avaluaran conjuntament amb el Ministeri les possibilitats que es reobri el trànsit.
Continua tot igual, les mesures de gratuïtat de la C32 estan vigents i nosaltres amb l'estratègia de balancejar trànsit cap a les diferents alternatives que ja donàvem ahir i amb tota la informació que anem donant. Per tant, nosaltres, com a Servei Català de Trànsit, tindrem més informació demà. De moment està tallada fins demà.
Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de la mort d'una dona que va aparèixer ahir apunyalada a l'Hospitalet de Llobregat. El cos va ser localitzat ahir a la tarda a l'interior d'un local ocupat des del 2023. Els agents van rebre un avís per una forta discussió i quan van arribar al lloc dels fets van trobar la víctima ferida d'arma blanca. Ara s'investiga si es podria tractar d'un crim masclista. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas que està sota secret d'actuacions.
Groenlàndia i Dinamarca, perdoneu, van per feina després del canvi de rumb de Donald Trump, que ha acceptat pactar un acord per tenir més competències a l'illa àrtica en lloc de prendre-la per la força. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha anunciat a X que viatjarà avui mateix a Nuuk, la capital de Groenlàndia, per abordar el memoràndum amb el govern autònom. No se n'esperen gaire detalls, només que Copenhagen i Nuuk estan d'acord a ampliar l'acord de defensa firmat amb Washington l'any 1951. Les converses tripartides amb els Estats Units no trigaran a començar, segons ha anunciat avui el ministre de Defensa danès.
Començarem les reunions ben aviat. No informarem de quan es faran, perquè el que cal ara és treure ferro a la qüestió. Hem de deixar de queixar-nos.
Esports, Marcos García.
La Junta Directiva del Barça tria el 15 de març per celebrar les eleccions a la presidència del club. Els comicis coincidiran amb la visita del Sevilla al Camp Nou. Els precandidats hauran de recollir un mínim de 2.300 signatures per poder-se presentar a aquestes eleccions. El jutge disciplinari únic manté la sanció d'un partit a la jugadora del Barça, Quica Nazaret, per l'expulsió a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Amb aquesta decisió, Quica es perdrà la final de demà contra el Madrid. Encara en futbol, avui, Llevant Elx obre la 21a jornada primera, un partit que juga a les 9 del vespre. En bàsquet, el Barça visita l'Asvel Villeurbanne francès a 3:15 a la 24a jornada de l'Eurolliga masculina. El Villeurbanne Barça el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. A la femenina, la ruta de l'Uni Girona a la pista de l'esquí italià, 85-74. I Carlos Alcaraz continua endavant a l'Open d'Austràlia de tennis. Ha superat el francès Mutet per 3-16-0 i passa als vuitens de final.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En directe a aquesta hora de la seu d'Esgae, on aquests dies es faran uns assajos d'un concert que és molt especial. Marçal Girbau, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies.
I gràcies per acompanyar-nos. És el director del Barna Sants, que organitza uns concerts que es diran Llac Gener 76 al Palau de la Música Catalana per commemorar una efemèride que és molt especial. Uns concerts que va haver-hi al Palau d'Esports de Barcelona, unes actuacions que van transcendir absolutament la dimensió cultural i que van ser un crit també de llibertat i d'esperança en un moment en què el país s'ofegava. Per què això? Per què voleu recuperar aquest concert?
Doncs mira, ho diré amb un joc de paraules. L'any 76, amb el permís d'en Lluís, l'any 76 hi havia grisos, i ell ens ho pot explicar. 50 anys més tard, no hi ha grisos, hi ha grisó. I el que cal, recuperant aquests concerts, és justament recuperar l'esperit que en Lluís va encomanar fa 50 anys. És més necessari que mai.
I creus que és un moment en què també la societat d'alguna manera necessitem agafar-nos a la cultura, que és allò que ens aixopluga, no?, davant d'un moment d'incertesa, d'emprenyament global.
Sí, i de desorientació, de molta boira, jo diria, estratègica, ideològica, i per tant que necessitem llum. Llum, jo crec que tots plegats, la tropa en general, partits i líders en particular. I la cultura, efectivament, és aquell espai, no? És aquell referent, en definitiva, és allò que ens fa pensar. La cultura, i és la diferència entre la cultura i l'entreteniment, no?, és que l'entreteniment ens pot fer moure els malucs i la cultura ens fa moure les neurones. I en aquest sentit, crec que per això és necessari reivindicar més que mai, però no, atenció, no com un acte nostàlgic. Això és molt important. La memòria és una eina de futur, no un acte nostàlgic.
Per tant, des del que hem viscut, construir esperança pel futur. Esperança és la paraula.
Esperança i camí.
Ja. Aquests concerts obriran a la 31a, ja ho diré bé, la 31a edició del Barna Sants. Explica'ns com anirà tot plegat.
Mira, començarem dimarts i, de fet, serà dimarts i dimecres al Palau de la Música, perquè en pràcticament un cap de setmana es van exaurir les entrades de la primera data, que és la del dimarts, i el Palau de la Música ens va donar la possibilitat de fer una segona data, que els agraïm molt, i per tant la segona data també les entrades estan exaurides, i a partir d'aquí el Barna Sants continuarà fins al 10 de maig amb una 60a de concerts, alguns de molt especials, també de memòria, per exemple, d'internacionals, etc. I la veritat és que estem molt contents perquè hem fet una feina que és reduir el número d'actuacions respecte a les edicions precedents, però que cada concert tingui una major incidència, no? Un major impacte. Crec que aquest funcionament ha millorat les coses i n'estem molt contents. A hores d'ara, per exemple, ja hem venut més entrades que en tota l'edició precedent, i això crec que demostra que aquest és el camí, sense oblidar, això sí, que hem mantingut sempre els mateixos percentatges d'artistes emergents, que és molt important. O sigui, hem fet una feina molt important perquè hi hagin artistes de menys de 30 anys amb la seva presència i, evidentment, equilibri de gènere, tot això.
Aquest concert que veurem, que ara en parlarem també amb el Lluís Llach sobre aquesta efemèride, és un concert que tindrà el mateix repertori de l'any 76?
Mira, en Lluís va fer 3 concerts seguits. La majoria del repertori, els 3 concerts, va ser el mateix, però no sé si ell se'n recorda,
La memòria falla a vegades.
A cada concert hi va haver algunes cançons, que alguna cançó que traia i posava, per entendre'ns, eh? I per tant, el 100% del repertori no va ser igual als 3 dies. Nosaltres el que hem fet és agafar totes les cançons dels 3 dies, per entendre'ns, en un sol repertori. Hem mantingut l'ordre pràcticament perfecte, afegint aquestes cançons que et deia, dels 3 dies. Hem fet la pausa que reglamentària, que ell mateix també va fer fa 50 anys. I no només això, sinó que els músics que hi participen, dos dels músics que hi eren, que eren el Manel Camp i el Santi Risa, i que són, de fet, els que es mantenen en actiu, són els que han participat en aquest projecte, i la resta de músics és d'un ventall generacional, que aquesta és la voluntat. Pensa que a l'escenari tindrem la Sofia, que és la flautista, la que fa de Tete, per entendre'ns, que és una flautista que té 17 anys. És la jove de la banda. Jo crec que això és molt important, també. Que anem des de músics que hi eren fa 50 anys fins a una flautista de 17 anys.
Fet, en Joan Reig i la Gemma Humet són els encarregats també de posar veu a aquestes cançons de Lluís Llach. Aquesta tria com l'heu fet? Perquè aquí també hi ha una qüestió generacional, no?
Correcte, perquè aquesta era la voluntat. De fet, quan em van parlar amb en Lluís, li agraeixo, va ser molt insistent amb això, va dir, per favor, ell també ho va dir, que no sigui un tema de passat, de nostàlgia. I dic, no. Sí, justament, és que hi ha gent que no hi era fa 50 anys i que vindrà perquè durant anys i anys i anys i dècades ha escoltat aquest disc a casa seva, i fins i tot gent jove que ha descobert en Lluís recentment i que ara hi podran venir, no? I una mica aquest, per això, qui tindrem al davant és la Gemma Homet, en Joan Reig, en Borja Penalba, que a més també va ser guitarrista d'en Lluís i que també cantarà en aquest concert. Una mica aquesta és la idea.
I en Lluís, ara que no ens escolta, com ho està vivint?
Quan parlo de sociopolítica hi estic d'acord, quan parlo de mi voldria esfumar-me de seguida.
Vols marxar un minut, Lluís, i tornes o...?
No, ho visc content, i al mateix temps he de dir que no va ser mai una iniciativa meva, al revés, però que un cop la cosa està en marxa, doncs...
Un cop ho acceptes, no?
Tens ganes de... Jo espero que abans el camp del Barça m'hagi mort i ja no hi hagi cap possibilitat de tornar a fer res d'això.
Per què et costa mirar enrere, Lluís? No t'agrada?
No m'agrada gens. No m'agrada gens, i a més, el que passa és que sí que des d'un punt de vista sociopolític trobo molt interessant que la gent sàpiga les circumstàncies en què vivíem, i potser hi ha alguns paral·lelismes que es poden aprofitar, que això Marçal ho explica molt millor que jo. Però és que són coses per mi passades, i fins i tot cantar és passat ja. I aleshores, al mateix temps, em fa... És una mena de contradicció, jo suposo que entre la modèstia i l'egocentrisme, no? De dir, ostres, que maco, que bé, que... I ho visc d'una manera una mica volcànica, per dir-ho d'una manera. Però encantat de la vida, a més tinc amics de dalt de l'escenari, tinc amics cantants que ho canten, tots els que ho fan, i és una satisfacció, sí, sí.
Clar, ja saps que jo tinc obsessió amb tu sempre de parlar de coses del passat, però entre altres coses perquè sempre he cregut que hem de saber el que heu viscut, no? Per entendre també moltes coses del present. Si no ho expliqueu vosaltres, que sou testimonis d'allò, difícilment podrem entendre moltes coses.
Clar. I em veus la cara i dius, hem de parlar del passat.
Estàs estupendo.
Pregunta.
Estàs estupendo. Marçal, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort.
Moltes gràcies.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Llach. Sé que fa vergonya escoltar-te, Lluís, però és que, a veure, avui ho repassarem tot, eh? Prepara't, eh?
Mare de Déu, digue'm.
No. Per què dius Mare de Déu, Senyor?
No, perquè quan un s'estima la música i ha fet cançons, les cançons no es queden on les vas fer, sinó que les vius d'una manera diferent a mesura que passa el temps, a nivell d'interpretació, d'arranjaments, etc. I aleshores, quan me sento els arranjaments, la manera que cantava, quan vaig començar amb els 16 jutges, que és una mica el cas, doncs potser cantava millor que quan tenia 50 anys, però a mi me feia gràcia escoltar-me amb aquell estil dels 16 jutges, no? sortíem amb la guitarreta dalt de l'escenari i amb el capellà del micro del poble i de, moltes vegades damunt d'un remolc de pagès i anàvem en un poble i és tendre i maco i al mateix temps, ostres, musicalment això s'hauria de canviar. Jo sempre he pensat que el Sergi Lluïsa se'ns va donar temps per aprendre'n.
Perquè la gent va comprar una no qualitat que veu acabar tenint amb el temps.
Sí, hi havia una qualitat comunicativa i d'entesa cultural, que era salvar la llengua i mirar de salvar que es pogués aquell país per ser una selva, una llengua que estava millor que ara, però bé, nosaltres tenim el sentiment que l'havíem de salvar. I aleshores això, el públic venia també perquè érem uns, clar, no hi havia mitjans de comunicació en català. I aleshores cantants de cop i volta vàrem ser petits punts de referència que imantàvem tota la gent intranquil·la per al futur d'aquest país i que ens venia a veure com uns punts de referència.
Clar, tenies 27 anys, aleshores. No sé si eres conscient per això del moment històric que estava vivint.
No, jo conscient no sé si en soc ara, T'ho dic seriosament. El que passa és que...
Ara no veus que allò va ser un moment molt, molt important per la història del país?
Ho veig, sí, però em costa molt d'assumir-ho des del punt de vista personal. O sigui, jo era un xicot que tenia veueta, que no feia lletres, que feia música, i que les lletres me van pràcticament obligar a fer-ne, i es nota molt.
I sort que ho van fer, perquè també...
Jo tinc la meva opinió.
Jo sempre t'he dit que ets un músic i un gran poeta, Lluís.
Sí.
Això ho dic jo, escolta'm, deixa'm...
Oh, molt bé,
Deixa'm dir-hi.
T'acompanyo amb el mal gust. Sí. No, però vull dir, on estàvem? Jo penso que fèiem l'esforç, la gent feia l'esforç de venir a veure'ns i que nosaltres teníem el temps a aprendre. Val a dir també que vam aprendre coses molt boniques, perquè no veníem de l'Star System, i aleshores nosaltres, quan fèiem l'ordre entre els 16 jutges, hi havia tots uns valors que van ser una verdadera universitat. Jo estic segur que la gent que van passar aquella època, en Pilar la Serra, la Maria del Mar, els que estem més o menys vius, ens ha quedat, no? Era el servir. Com es serveix millor? Quan fèiem un ordre en el recital, deien... i ho deia, a més, el president dels psiquiatres de Barcelona, el Delfí Abella, o sigui que imagina't, no? Era tot una altra manera d'entendre la música, la cançó, la funció, no? És veritat que, a més, jugàvem amb un avantatge, i és que la cançó es diu que és un art potser menor, Tant me fot. El que sí que és una eina major de comunicació. I això se'n van donar compte els intel·lectuals, per això hi havia en Porter, l'Espinàs, el Fivell i altra gent, i se'n van donar compte els poetes, importantíssim. I aleshores els poetes van veure que nosaltres podíem transmetre idees de catalanitat i es van posar molt sovint al servei, ja sigui perquè poguessin cantar els seus poemes, ja sigui per arreglar els nostres poemes. A mi l'Espinàs i la Maria Aureli Campmany me'ls arreglaven.
Et van salvar la vida.
I per tant, això era...
Això que dius és molt interessant, Lluís, perquè és que estem en un moment al país que hi ha molts bons poetes a Catalunya, que poetes que escriuen en català, també en castellà, evidentment, però potser els mitjans aquí tenim una responsabilitat, Els hem desprestigiat, és a dir, no tenen aquell altar que teníem intel·lectual, els poetes, no?
Bueno, perquè venien de la passió de segons Sant Mateu, versió dura, O sigui, clar, els poetes estaven...
Clar, sí, amb l'exili. Sí,
estaven condemnats des de l'exili fins als despatx foscos. I, per tant, hem d'entendre el mèrit d'aquella gent que eren com espalmetes molt tènues, però que la gent passava i les veia a través de la finestra. No? Sabíem que l'Espriu es guanyava la vida fent una mica la comptabilitat, i etcètera, que el Joan Oliver va arribar al final de la seva vida molt escàs de mitjans i és una vergonya fins i tot per la Conselleria de Cultura d'aquella època, etcètera, no? Però la seva humilitat ens va servir a tots i van ser els nostres referents. Aquella llumeta la vàrem agafar i ells varen tenir la generositat de posar-se al nostre servei. Fixa't, Raimon Espriu, Ovidi, tots els que vulguis, sí. Servidora, quan ja era una mica gran, el Miquel Martí Pol, vull dir, escolta, era una generositat bestial perquè ells entenien que eren més efectius així, i que en un moment de resistència, que és una mica la feina que fan avui els nanos, eh? Sí, jo estic molt content dels músics que tenim, perquè molts d'ells estan intentant salvar a nivell popular i de gent jove el sentit de que és un país i una nació i el manteniment d'una llengua com vehiculació d'aquest sentiment, no? I veus que els països catalans estan sortint contínuament gent que amb estils diferents, perquè només faltaria que cantessin com jo, com l'Espinàs, no? Sinó que fan el nyaca, 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 xumba, 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 que és el que toca, i que ho facin molt bé, i que els nanos i nanes d'ara puguin votar, saltar, fer sexe, etcètera, etcètera, ballar amb la música en català, que és el que necessitem, no?, també.
Amb normalitat, diguéssim, no?,
sí.
O amb certa normalitat. Fa 50 anys que vas fer aquest concert que ara dèiem, vas fer aquests tres mítics concerts al Palau d'Esports de Barcelona, va ser el 15, 16 i 17 de gener del 76, no feia ni dos mesos de la mort del dictador, i d'aquells concerts en va sortir un disc en directe, Barcelona, gener del 76, on sonaven clàssics com La gallina.
La gallineta, dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina, dic que no, visca la...
Jo crec que la vas deixar de cantar els últims anys, no? Aquesta ja feia temps, no, que no la cantaves, o...
Perdona, no. Aquí és la primera vegada,
sí,
que puc dir revolució. Perquè mai se m'havia permès dir revolució. I vàrem trobar una trampa perfecta que va fer que mai ningú imaginés que deia una altra cosa, que és la paraula revolució. No vàrem passar censura durant mesos, jo potser penso que anys amb la gallineta. I aleshores, de cop i volta... algú, no sé qui, si la Núria, Sant Joan, amics d'aquella època, van dir i revolució, i a partir d'aquí va passar. Això és com l'anècdota de la cançó en llatí. Jo tinc una cançó, Debilitas Formi Dinis, que vol dir la impotència en la por, que no passava de cap manera, i un dia un dels capellans progres que van ajudar molt a Can Cos, això s'ha de dir també, igualment que s'ha de dir que també va fer recital el Raimon en aquell temps, i el Quico Pi de la Serra després, però per les causes que fos, va quedar aquest una mica més conspicu, és igual. Però hi havia un capellà i diu, escolta, com es diu l'impotència en la por? En llatí diu, debilitas formi dinis. I va passar la primera, no? I devia haver algú que no, com el Camilo José Cela, que era un censor Premi Nobel, això sí que... Això té categoria,
això
té categoria, eh? I vivíem així, i va ser la primera vegada, igual que en aquest recital és la primera vegada que va sortir una senyera de 25 metres que alguna dona heroica, que no sé on li devien quedar els pits, es va enfeixar, que era la manera de passar les banderes. I aleshores, de cop i volta, alguna noia que devia ser prima i que va guanyar uns quants quilos de pes va aparèixer amb aquesta bandera, dic una noia perquè no, bé, és igual. I això va a la mitja part, i això amb la Núria Batalla i en Joan Moles vàrem patir moltíssim, corria la bandera, això em sembla que el Bellmunt ho havia gravat, i la policia es va indignar tant, perquè és que clar, estàvem amb...
Sí, sí, que de cop... en plena vigilància.
Sí, de dalt de tot, de dalt, no de baix, perquè de baix, però de dalt, que és quan la gent pot agafar pànic i caure en un palau d'esports vell, no el reformat, ve tota una patuleia de grisos amb les porres així. I aleshores estàvem a l'escala de pujar a l'escenari, en Joan Moles, la Núria Batalla i jo, i quan ho vàrem veure, gràcies als déus i els dimonis d'aquella època, que eren déus i dimonis especials, a tota la llum del plau d'esports era una d'aquelles, com es diu, aquelles palanques de tres ferros que treies i s'anava tot. Doncs vàrem començar la segona part. En aquell moment, em sembla que va ser jo, en Joan, que vàrem baixar la palanca perquè apareixin la policia.
I van parar.
Vam parar, vam sortir...
O sigui, tu hi havies allà una desgràcia, diguéssim, no?
Sí, no, clar. Bueno, i amb la tata, la meva tata, que era una senyora de 80 i pico d'anys, ella mirava les bombes de baix que ens havia ensenyat la mateixa policia i jo les bombes de dalt. O sigui, els de les caixes dels vàters em tocava a mi i ella, nen, tu fes la para, i ella era geperudeta i baixa una persona meravellosa, valenta. El seu marit havia tret la bandera monàrquica de Pedralbes i coses d'aquestes, bueno, i tot això. I sí, sí, i sortíem a cantar intentant ser professionals quan els nervis ens
clar, i a més amb això que vas poder tornar a cantar cançons que estaven prohibides, com per exemple l'Estaca.
La vicisa de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es girem tots allà,
més emotius per tu d'aquell concert, Lluís?
No. Va ser el més sorpresiu, sí. Perquè jo me n'havia anat i quan me'n vaig anar a París a fer turisme internacional gràcies al Sánchez Vella, que era un cabronàs, ministre de l'Interior, vaig pensar que quan tornaria ningú se'n recordaria. Es veu que el fer Olímpies i anar als teatres de París i que París m'acceptessin això va crear aquí un ambient i jo no m'imaginava que l'Estaca s'havia convertit en el que...
O sigui, tu no ho sabies?
No, d'aquesta manera, no. Clar, perquè és la primera vegada que me la canten, a més, 9.000, em sembla que deien que hi havia. Potser vam exagerar, però deien que 9.000 persones. I, ostres, però el moment més emocionant va ser en el silenci, em sembla. Si ens heu de fer callar, em sembla, que hi era. I jo me vaig ennuegar i vaig mirar... Quan jo m'ennuegava hi havia el truco de... Mirava la Laura i la Laura feia la digitació amb la guitarra i miro la Laura i estava plorant com una magdalena i dic, nen, aquí no ens en sortirem de cap manera. I la gent es va posar a cantar. Aleshores, això va ser per mi un moment impossible de viure per dins com professionalment, eh? L'altre més o menys ho podies controlar, però aquí sí que va ser la desfeta absoluta. Alguna gent, a més, sempre imaginant que tot està preparat i que no hi ha improvisació en la vida de l'artista, i la veritat és que no és així. Es pensa que vàrem deixar de cantar perquè la gent cantés, no? I no, la gent comença a cantar, la Laura i jo els escoltem, venim de París, etc, etc.
I us trenqueu. Clar, és un moment en què segurament el patiment personal es torna en un reconeixement col·lectiu, no? I aquí és on com hi ha una abraçada col·lectiva que no t'esperaves.
No, sí, no d'aquesta manera. Després també era molt impressionant la visió de tots els polítics, perquè eren gent que...
Sí, que eren... Pujol hi havia, no, allà?
Tothom, Pujol, Reventós... No, el Xirinacs, pobre no, jo li enviava la gent quan acabava el recital, s'anaven fins a l'Entença... Que ell estava...
Miquel Roca Siguera, no?, per exemple, tots.
Sí, tots. Tots els partits, tots. Vaig rebre cartes de tots, fins i tot d'en Brossa, que normalment no escrivia ningú. L'Espriu amb una lletra petita i aprofitant no ho he pogut guardar això perquè m'he anat traslladant i m'he perdut tot, però l'Espriu m'escrivia donant la volteta la targeta, per aprofitar
l'espai.
Sí. Era molt maco.
Lluís Llach cantava així damunt d'una terra.
Ella que diuen que les guerres tan sols hi ha tristes, no s'hi guanya mai.
Damunt d'aquesta terra encesa, tot allò que és feble vol ignorar els mals. Però en Maurici va escoltar i segueix a terra sense fer-ne cas.
Hi havia també un moment àlgid, amb crits d'amnistia i llibertat, just abans que comencessin a cantar Respon-me.
Sí. Després s'hi va afegir l'Estatut d'Autonomia, però aquell primer dia només era...
Amnistia i llibertat.
Amnistia i llibertat, sí. El Respon-me era una... Ara no l'hagués escrit d'aquella manera, no? Però era una manera de dir que la Guerra Civil, que tant se'ns havia parlat, no havia guanyat ningú. I això que ara és tou, perquè tenies a dir un cop d'estat d'assassins, etcètera, etcètera. Però, clar, en aquell temps, jo l'havia fet abans, dos o tres anys abans, és una manera de negar la realitat del feixisme, no? Que sempre es presentava com vencedors, etcètera, etcètera. Era negar-ho i era una cançó... A mi m'agradava molt, molt, molt. Després la vaig cantar molt poc. Sí. Pues dic que no els tindràs dormint a tots.
Per què? Pues estem tots revivint coses. Jo ho estic revivint i no hi vaig ser. Imagina't. És un esdeveniment, estem parlant d'un esdeveniment que pel que estàs explicant, es respirava també llibertat, aquestes ànsies de llibertat.
Sí,
no?
Clar.
Que encara quedaven lluny. És a dir...
Era una olla de pressió que destapaves el forat i que, a més, hi havia les possibilitats de que una Espanya fosca de tota la història... Hi havia una conjuminació astral, que després no va ser, malauradament, que permetia un projecte de futur de l'Estat espanyol on la convivència internacional entre les nacions fos possible. Podíem ser l'exemple per a Europa. Europa, que s'estava conformant, l'Estat espanyol podia donar exemplar de com podia ser, i tot això s'ho va carregar el socialisme. Ho dic així de bèstia. Ja sé que és el franquisme que es va quedar, eh? Déu me'n guarda negar-ho. Però tot això s'ho va carregar el socialisme, concretament un socialista que jo crec que no ho ha estat mai, que és el senyor Felipe González, que a mi és una de les persones més nefastes de la política espanyola, en tant que és un barroer, un indecent i moltes més coses que diria.
I tu ara aquest Felipe González d'ara no et sorprèn, diguéssim, aquestes declaracions.
Ah, no, ho era. Era així, eh? Val a dir que el Cabronàs coincideix, perdona, que potser no és el lèxic, coincideix amb la enretirada de tot el que és la socialdemocràcia i el fracàs de la socialdemocràcia amb l'empenta de la Thatcher. O sigui, ell dona exemple a com s'han de comportar els craxis, lladres, refugiats, els papandreus a Grècia tirats, els blers amb aquella dentadura que dius... Això és postís tot, dentadura i resta, i el Fabius que va haver de fer ell punt final. Aquests eren els que havien de tornar la Thatcher, en el pèndol, això que diu no el pèndol, la Thatcher el va portar a l'extrema dreta, ells l'havien de tornar a l'esquerra, i no varen tenir els pebrots de fer-ho, el coratge de fer-ho, l'honestetat de fer-ho. I així ha anat a Europa. I avui les coses que paguem segurament venen ja d'allà. Perquè quan el capitalisme el deixa sense els contrapoders i es desboca, que és el que ha passat, ha arribat on estem ara, no? Però això són teories de cantant imbècil, no, que no n'has de fer massa gas.
Però tu, Lluís, ets més d'esquerres o nacionalista?
Jo sóc independentista. Perquè penso que sense la independència no puc ser res en aquests moments. Veig la meva societat tan minvada de possibilitats de realització que, tot i que sóc d'esquerra i ho seré sempre, no tinc més remei, la diatriba esquerres-dreta la trobo com una cosa que complementa el mentrestant. Però per mi l'objectiu és la independència. I com que som un país adult que hem demostrat al llarg de la història tenir una certa maduresa política, ja decidirem després. A mi m'agradaria ser d'esquerres i pretenc ser-ho, eh? Però el que entenc ara és que o ens alliberem d'aquest jou que ens fot tots els diners, les estructures, la medicina, l'escola... Ai, Rodalies, no vull fer demagogia, però és que és l'hòstia, no es pot dir d'una altra manera. Mentre vivim en aquest estat, un aragonès que ve a treballar aquí, al cap de l'any, només per venir a treballar aquí, ni fer-se català ni estimar les quatre bars, només per venir a treballar aquí, cada any té milers d'euros menys del servei de l'Estat que li fa. Només per venir a viure a Catalunya. Em sembla que són 2.800 o per allà. Això és bestial. Multiplica per 10 milions. Implica... no s'aguanta. I l'Estat espanyol el que ha aconseguit és fer d'una societat que jo penso que sempre s'ha distingit i així se'ns ha considerat durant la història de tota Europa, en modernó, en l'època industrial, en l'època tecnològica, encara som un poder, etcètera, etcètera, ens anem empetitint, empobrint, no sabem en nom de què. No sabem en nom de què, que no sigui de l'unitat d'Espanya. Perquè si digués, no, és que això és una inversió de futur, el futur amb Espanya és tan fosc, és tan previsible, que dic, nenes... Si hem d'esquerres o de dretes, cadascú que segons els seus sentiments, però hi ha una prioritat, que és alliberar-se del jou. És el que penso, això. Mm.
Tu sempre has tingut una lluita innegable, política molt, molt contundent, però parlàvem ara i sentia algunes cançons, i hi ha una part que és la poesia, l'amor que tu has cantat. No? Tu has cantat moltes cançons d'amor.
Home, i
moltíssimes.
Tant. És que jo vaig arribar a cantar els 16 jutges per amor,
Per amor i per desamor, també, no?
Sí, home, el desamor és quasi més inspirador que l'amor,
sí?
Això sí.
Sempre és així.
Home, sí, i tant. Perquè, a més, trobes moltes complicitats. Quan tu vas pel carrer i cantes una cançó de desamor, la gent diu, ostres...
Jo estic igual.
Sí. En canvi, dius, oi, que feliç que soc. I dius, nen, ja et passarà.
Però tu has sigut feliç en l'amor, Lluís?
No he sigut. Des d'aquest punt de vista íntim, i si vols entrem en els visillos, en els visos, no he sigut feliç encara que he tingut gent que m'ha estimat molt. Però no he aconseguit feliç, jo crec, perquè estimar-me a mi segurament... Tinc tendència a culpabilitzar-me de moltes coses, No és fàcil. O sigui, haver sigut la parella i, a més, homosexual d'en Lluís Llach, jo entenc que és una creu, és anar per lloc sense ser, és estar sempre a segona fila, és que la gent... Ah, sí, mira, és en... No? I, a més, a vegades m'enamorava de personalitats molt fortes, que mereixien, no? I després la nostra societat petita, barcelonina sobretot, perquè en aquell temps era barceloní, això, doncs... Així, mira, és...
Si tu t'amagaves una mica?
No, al principi sí, durant el franquisme, després ja no. Després ja no. Val a dir que la gent es pensa que vaig fer una cançó sobre homosexualitat que es diu Cançó d'amor. I la veritat és que és curiós. Amb el Toni Castells, el Toni Cano, el Toni Castells és igual. Ens reuníem a la universitat quan jo era 16 jutge i dèiem com podem fer cançons d'amor, perquè estàvem farts del Julio Iglesias i d'aquestes coses, Com podem fer cançons d'amor que no siguin separadores, marginadores de... I aleshores em vaig basar a utilitzar el neutre, i si t'hi fixes bé, durant totes les meves cançons era una mena d'obsessió de fer les lletres de manera que fos neutre sempre l'amor, perquè si una àvia volia estimar una jove, jo deia en els recitals, una cabra, doncs per favor que l'estimi, no, i que sigui feliç. Vaig fer la cançó d'amor amb aquest aspecte, i és veritat que, clar, que a més jo era homosexual i a més em portava molt tranquil·lament, i per tant no... Però la gent ho va interpretar com una cançó d'amor homosexual i ja van ser les preguntes i els vaig preferir dir que sí, que era homosexual i ja està, però en realitat era una cançó dedicada a la llibertat sexual, que per la gent que van viure l'any 68... era quasi una obligació que ens sobrepassava, en el sentit de que volíem trencar-ho tot tant, que quan ens enamoràvem d'algú ens sentíem en contradicció, perquè això ens esclavitzava. Bé, són coses molt complicades que la gent no entén.
No, home, sí, però és veritat que l'amor s'ha tornat més líquid, però que forma part d'això. És veritat que en moltes cases de Catalunya ja s'escoltaven molts discos d'amor, s'escoltava Llach i s'escoltava Serrat, també, que era l'altre nom. Què va passar amb vosaltres, Lluís?
Ah, és molt senzill. Monolingüisme, bilingüisme. A més, amb una circumstància molt especial per mi, que era, jo era fan d'en Serrat, perquè ell, com que ell tenia 4 o 5 anys més que jo, no sé quants, 3 o no sé quants, i havia començat 4 o 5 anys abans, a mi, si em feien cantar, triar entre el Raimon, que era tot un símbol per mi, però les melodies del Serrat, jo triava les melodies d'en Serrat. I a més, en Serrat era un comunicador molt valent, i en aquella època s'ho creia molt del César Jutges i de cantar en català per salvar la llengua. I aleshores ell era l'únic, pràcticament, que gràcies a l'èxit de Cançons de Matinada i aquelles precioses, deia, mentre no hi hagi escoles en català, premsa en català, ràdio en català, etc.
Va obrir camí, no?, d'alguna manera, Serrat, amb això, amb la llengua.
Oh, i tant! Home, va ser primer venedor en català a Madrid, O sigui, això, claríssim, jo vaig ser segon. O sigui que anava darrere seu. No, aquesta feina és dir. Ara, quan ell decideix cantar en castellà, els que utilitzàvem la llengua com una lluita antifranquista, perquè això ho fan l'any 68, amb en Franco viu, nosaltres creiem que això ens deixa al descobert. I que tots els mitjans de comunicació espanyols i catalans, espanyols de Catalunya, deixaran de radiar, i de més va ser molt així, les cançons en català per passar a cançons en castellà, que a més algunes en va fer magnífiques, com el Mediterrani. O sigui, la guerra és una guerra de posició respecte a la llengua i del catalanisme.
La guerra també personal, entenc, que hi va haver una diferència.
No.
O sigui, us heu trobat i ho heu parlat?
Oh, i tant! I quan ell està malalt fa molts anys, es van trobar una marató i li vaig dir, escolta...
Sí, potser això s'ho ha fet més la gent, no, diguéssim?
Sí, però hi havia una raó de fons.
Una raó política.
Escolta, quan el Serrat es va posar a cantar en castellà, jo era dels 16 jutges dels que anàvem amb cadira, Els 16 jutges sortíem amb 4 cadires i no personalitzàvem. Es deia 16 jutges. Els teatres es van buidar, perquè la gent que venia i que ens permetia aprendre a cantar es va sentir molt decebuda, no? Suposo que hi va haver gent que no. Però el que sí puc assegurar, i a més podria testimoniar-ho, els teatres es van buidar. Fins al punt de que sempre es pagaven entrades, i perquè la gent s'animés a venir, varen posar unes 16 juices. I la novíssima cançó, la Maria del Mar, els Subirachs i jo. Les entrades molt barates i anàvem a percentatge, perquè així la gent que organitzava recitals no s'arruïnés, perquè es van buidar els teatres. O sigui que, atenció, perquè, clar, si avui en dia jo dono molta importància, i suposo que molta gent als Països Catalans donen molta importància i creixen que hi hagi gent que no renunciï a la llengua i que davant de 40.000 persones votant, cantant rock o el que sigui, ho facin en català, doncs és el mateix. I, a més, diguem que una cosa que a mi m'empipava una mica, i a molta més gent, era que se'ns tractava de tancats. Cantàvem en català...
Elitistes, una mica, no? Deien?
No érem oberts. I, clar, i dius, home... I jo, quan vaig aconseguir anar a França i obrir teatres i tot això, vaig pensar, no tenia raó. Ell segurament també hagués pogut ampliar Olímpies en català, etc, i anar a un teatre a Hannover, obrir els llums i veure la gent plorant, no? I això és el que jo li retrec. Ara, a partir d'això, tot el respecte artístic. Artístic tot.
Clar, és que sou dos grans músics que ha tingut aquest país, no?, els últims anys, i això és innegable.
Jo, sí.
Tu et negaràs la teva part, però això...
No, jo crec que n'hi ha més.
Sí, home, sí, evidentment.
Hi ha més. Hi ha gent... El gran problema és que aquí hi ha grans músics que no han pogut viure. I et diré un nom de seguida, en Pi de la Serra. Vida la Serra ha fet algunes cançons que són immillorables. L'home del carrer, que té més anys que la Patum,
és... Oh, i tenim... sí, sí, clar.
I més, i passejant per Barcelona, no sé què, etcètera.
Si sumem noms, doncs en trobarem molts, evidentment. No?
Però no podíem viure de la seva feina fàcilment, que va ser el meu cas, potser el de la Maria del Mar, no sé, suposo que també la de Marina, almenys ho desitjo. I renunciàvem a això perquè el nostre mercat era el mercat nostre, punt, i ja està, i ho sabem, teníem un mercat de 4 milions o 5 milions en aquella època i ja estava, no? I es van haver de resignar això amb molt d'orgull i ja està. Escolta, cap problema.
No ha sigut tan dolorós, no, mirar enrere, Lluís, o què?
No, jo tinc una sort. És que com que no hi miro mai, quan m'ho feu recordar, és com l'avi que explica batalletes i es va entusiasmant. I ara podria estar 4 hores, o sigui que deixem els oients que descansen.
No, però deixa'm fer-te una pregunta sobre el futur. Tu com mires el futur ara mateix, Lluís?
Jo?
Sí.
No, jo és que ja no sé si és d'una altra manera. Jo miro el meu futur com... intento estirar la pota el millor possible. O sigui, jo, per exemple, ara estic a l'ACE, a l'Assemblea Nacional Catalana, perquè penso que prefereixo estirar la pota així, al servei d'unes idees en les que crec, no sé si serveixo, però les que crec, que quedar-me a casa. Potser ara, que ja he fet l'esforç, potser un dia em plantejaré, escolta, podria recobrar la pau per estirar la pota d'una manera més serena i poder-me cuidar els amics i mirar un paisatge sense pensar que demà, no? Però jo me miro el dia a dia del futur com el que ha de ser, anar al punt zero, no?, que jo en dic, que és d'on venim, i això ho vull fer com un acte de natura. Espero que, si puc evitar els dolors, millor, però en canvi la mort sembla que no m'espanta, perquè com que em varen amenaçar fa molts anys, doncs no m'espanta. I m'ho miro així, en sentit d'estirar la pota el millor possible. Sabem que anem morint, i en aquest morir, que ningú ens educa, hem de procurar trobar un camí de dignitat i fins i tot, quasi jo diria, d'aprenentatge, que penso que és el gran verb aprendre.
Lluís Llach, com sempre, gràcies per aquesta conversa.
Nen, sempre m'ho passo molt bé, t'ho he de dir.
Doncs torna més sovint, ja dic, això depèn de tu.
Jo miro d'escapar-me sempre, un petó.
Una abraçada, Lluís.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Tenim fins a un 50% de descompte en tot el que necessites per un entrenament perfecte. I en una gran varietat de marques. La setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Del 22 al 28 de gener a la botiga web i app. Ja ha arribat Blancolor al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en roba de llit, bany, taula, descans i de tot i més. Blancolor només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb el Com Viatges volant a Iberia. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Només fins diumenge al Corte Inglés has estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics...
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos totes les especificitats.
Els serveis d'emergències continuen treballant sobre el terreny per rescatar d'entre els terres.
L'afectació a la mobilitat per aquest tall és majúscula.
A part de l'accident mortal de Gelida, també va descarregar un tren entre...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, sóc al súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra oji blanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra Albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I a aquesta hora, Lluís Gavaldà, bon dia.
Bon dia, bona hora, Ricard.
Com estàs? Acabo de trobar-me el Joan Rich al lavabo.
Què dius ara?
Sí, bèstia, estava aquí a l'Esgai, ara ja estem agafant el taxi per tornar cap a la ràdio.
A veure...
A parlar amb el Lluís Llach, i me l'he trobat ara al lavabo, que està assajant perquè cantarà ell les cançons.
Ah, sí, ja ho he sentit, oh, això, però música, què dius, sí. Que estàs a l'Esgai, eh?
Sí.
Hòstia, doncs aprofita a veure si em fan la liquidació.
Ara ho demano. Ara demano.
Parla aquí amb la secretària o alguna cosa, perquè...
S'ha de demanar cita prèvia.
No, home, però, tio, tu tens mà, a veure si em poden fer una miqueta un adelanto o alguna
cosa. Sí, les GAE, no GAES, eh?
No, es GAE, es GAE. Que la saben molt llarg, els que ets de les GAE.
Ah, doncs ja ara els hi diré, ara tornarem a fer marxa enrere i els hi dic.
Vale.
Bueno, estàs bé?
Bé, home, sí, aquí amb remull, com sempre, com el bacallà.
Ja.
Aquí, bueno, ja saps, el clima és el que té. Però, sí, bueno, que avui tinc un programa amb voluntat de servei social... O sigui que quedaràs carretivat, eh?
Amb tot el que està passant amb Renfe, segur que ens ajudaràs. No podem viure sense el teu servei social. Sí, sí.
Bueno, ho sé. Doncs res, avui voldria tocar un tema molt delicat i al mateix temps més comú del que ens pensem. Estàs preparat, Ricard?
A veure.
Bueno, seria com es fa per dir-li a la teva millor amiga que aquest nòvio nou que s'ha agafat, parlant clar, és un ninot.
Ja, un tema delicat, Lluís, aquest, eh? Perquè a vegades...
Sí, és ficar-se en un jardí, però... Sí. Per això proposo que la manera més elegant de fer-li veure és amb una cançó. Cantant dels Tuts, que es diuen així, de Tuts, un gran nom,
sí.
Que diuen que sí, que tothom li diu que deixi el nòvio que té, però que no pot. Ella no pot perquè està molt enamorada. I és que això passa, Ricard. Mirar d'obrir els ulls a un amic o una amiga sobre la seva parella és una invitació a sortir amb el cul cagat.
Sí, sobretot quan un dia arriben i et diuen que ho han deixat i tu li dius, has fet bé, era un imbècil. Això és un moment bastant trist.
I després...
Home, llavors...
I després 15 dies més tard hi tornen, eh?
Sí, això també passa, a vegades, sí.
Això també passa, que quedes amb cara...
I quedes com una pasta de moniato, exacte.
Quedes amb cara de babau, pensant que havies de fer delete, tots els missatges que li vas enviar dient-li que el seu nòvio era un impresentable, un poc a pena i un pallasso.
És de clown?
El teu nòvio és un pallasso. Bona, aquesta,
És bona, però trobo que estàs donant solucions poc diplomàtiques per denunciar això a un amic o una amiga.
Sí. Ara que ho dius, tens una mica de... Espera, que tinc aquí un de... Tinc aquí de tot. Espera, que busco una cançó que ho digui de manera més diplomàtica. Mira, aquí. Aquí tinc el Paul Simon. Paul Simon, Ricardo Estrell, Ricardo Estrell, Paul Simon.
Hola,
hola. Què tal?
No parla.
Bueno, doncs res. El Paul Simon diu que, bueno, una cosa molt elegant, que hi ha 50 maneres diferents de deixar la teva parella. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Make a new plan, Stan. Bueno, Paul explicant-nos les 50 maneres de deixar la teva parella, tot i que, si hem de ser sincers, només n'explica 6.
Sí, les has comptat.
Les he comptat i 50 no...
Ja.
Potser no perquè la cançó duraria 14 minuts.
Ja.
Però, bueno, que això en el món de la parella a vegades tinc la sensació de que com més impresentable és el tio, més lliga. No t'ha passat, això?
Sí, això ho diuen, que sempre els agrada una mica més dolent, no?
Els agrada, no sé, és com si els carrers de la teva ciutat estiguessin plens de goril·les passejant amb dones encantadores. Pretty women out walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, well, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really going out with him? Joe Jackson, preguntant-se com pot ser que ella hagi triat aquest macarra ple de... Bueno, amb el cotxe tonejat hi ha...
Ja, una cosa que no acaba... Sí, que no t'ho creus, però ja ho diuen, que l'amor és sec, Lluís. Vull dir que això no hi entén,
sí,
no?
Sí, no, ja ho entenc, això, però... A veure, hi ha una cosa pitjor, eh? Això que t'explicaré és un cas real, i agafa't una mica, eh? És quan la teva exparella, d'acord, et truca dient-te que vols sortir a ballar amb el nòvio nou, d'acord? Em segueixes? I et demana si li pots ensenyar 4 passes de ball perquè resulta que el nòvio nou és molt petós. Una mica
de penques,
no?
Sí. El que passa és que és veritat que costa trobar gent que sàpiga ballar bé, eh? Que enamori ballant, no?
Bueno, i en Marc, que escolta'm, que la teva manera de ballar...
Sí.
És una cosa que t'has treballat durant molt de temps.
Sí, jo quan et veig a l'escenari, Lluís, ja et veig una personalitat, un estil...
Exacte,
no?
I jo quan te veig, quan sortim de festa, allò que fem de tant en tant...
Sí.
Aquell moviment de malucs teu, Ricard...
Sí, allò és un... Això no, tinc amagat. No. És un cop amagat, sí, sí.
És un cop amagat, que no pots passar-lo qualsevol que passa pel carrer, m'entens?
No, això és veritat.
Aquella doble figareta que fas, hòstia, nen.
Sí, és molt meu, allò. És un ball molt meu, sí.
És molt teu. Bueno, va, insistim... Insistim tant que la nostra amiga deixi el seu nòvio, però vull que quedi clar que és pel seu bé, eh? No és que ella ens agradi molt i vulguem festejar-la sense competència, eh?
Ja, això també passa, sí.
No, això no, la gent és molt mal pensada. O sigui que hem de ser subtils perquè no s'ho agafi de la manera que no és, i podríem dir, per exemple, que El proper cop que agafi l'avió de la seva vida sentimental, abans d'enlairar-se, canviï de pilot.
Feia temps que no sentia això, jo, eh?
Home, la General Matrading, això és vuitantè a tope, eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, ella, que ens demana que llancem el pilot per la finestreta de l'avió, que fins i tot jo, tal com sóc, ho trobo una mica massa dràstic i... Si pot ser, a veure, una cosa és que el deixi, altra cosa és que no prengui mal. I a més que, en el fons, ho sabem tu i jo, Ricard, que ella, al final, estarà millor amb ell.
Ja descobre tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago. Te n'aniràs amb el noi que t'estima, o el que s'ofega amb el penúltim trago. No vull que em miris amb els ulls que em mires, no vull que tot això se'ns posi raro. Ai, 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 ai.
Doncs amb la Ludwig van acabem aquesta llista musical de Lluís Gavaldà. Lluís, que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies.
Ricard, recorda-te'n de dir-te de les gaies, allò de la liquidació.
Sí, ara tornem enrere. Ara tornem enrere.
Merci, eh?
Ara tornem.